Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bueno, i a mi lo que...
Són dos en Lliga i tres en Champions, el 5 a Montjuïc. No ha marcat fora de casa encara amb el Barça, Joao Félix.
Luego sí que es verdad que más allá del rendimiento ofensivo que pueda tener, a mí de Joao Félix siempre me ha chirriado mucho la parte emocional. Los gestos, esa manera que tiene de ver el fútbol tan, a veces tan rebelde, pero que a veces se puede girar en contra. Eso es complicado. También yo creo que es necesario tener un entrenador que sepa gestionar todo eso. Simeone, que es un grandísimo entrenador, no lo supo llevar y ya hemos visto cómo acabó. Si Xavi puede domar ese carácter, pues sí que puede ser un futbolista muy válido. Pero siempre y cuando, yo ahí sí que sería partidario de que no es un futbolista para que le ofrezcas 5 años de contrato, ni 4. Igual un contrato corto, si el precio no fuera descabellado, sí que es un futbolista que te puede salir bien.
Tu, Laia, què en penses, Carballo?
Que abans ho comentàvem al descans, però és que al descans a la pausa, com si fos un partit de futbol, sí. Això. No anem sobrats, és a dir, si ell acceptés venir retallant-se el sou amb el que té les seves aspiracions, entenent la situació del club, i el seu rendiment d'aquí a final de temporada és bo, doncs és per plantejar-s'ho, però sí que és cert que bueno, veus l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid, que és el seu actual equip encara, que jugadors no el suporten, que jugadors parlen fatal d'ell dies abans de començar el partit en entrevistes, que no és habitual que ho facin. Llavors, clar, et pares a pensar i dius, pot ser que sigui diferent al Barça? Pot ser que recondueixi, pot ser que hagi après dels seus errors, si és que n'ha tingut amb altres clubs i que digui, em vull assentar aquí, vull fer carrera perquè és el club de la meva vida, l'hem vist amb samarretes del Barça des que era petit i pot ser que aquí tingui un canvi de xip, però sí que és cert que és un risc que tu has d'acceptar assumir i no sé si el Barça està per assumir moltes coses, però és que, com dèiem, és que tampoc tenim ni molt on triar, ni tenim molt talent a la plantilla, o sigui, tenim talent a la plantilla, però d'aquest punt diferencial que pot aportar Joao Félix, jo crec que no anem sobrats.
Laia Coll, què en penses? A veure,
d'entrada penso que és impossible que es quedi a l'Atlètic de Madrid. Una cosa és que comenci la pretemporada, perquè aquí tothom haurà de jugar les seves cartes, i en cas que el Barça volgués, el que li interessa al Barça és que vagin passant els dies, perquè té un contracte molt llarg amb l'Atlètic de Madrid, i després del que hem vist l'última setmana, és impossible que allà s'hi quedi, perquè és que no el volen, vull dir, si Simeone no el vol, no el vol absolutament ningú i no l'estimen. A partir d'aquí, quedar-se al Barça, jo crec que això s'ha de valorar més endavant, que fins ara sí que li hem vist bons partits, però que necessita una constància que fins ara no ha demostrat tenir a la seva carrera. A partir d'aquí, doncs, dependrà de les condicions. El que tinc molt clar és que no el pagaria en cap cas, no me'l quedaria a preu de crac. És a dir, aquí l'Atlètic de Madrid, si té unes pretensions altes, també tenint en compte el que els va costar a ells, jo crec que el Barça s'equivocaria molt si entra aquí. Ara, si acaba aconseguint per primera vegada un bon acord amb l'Atlètic de Madrid per quedar-se un jugador, doncs aleshores en podríem parlar. Però això que es deia ara de no ja quedar-se en propietat al mercat d'hivern, jo això crec que és una absoluta bogeria a la situació del club, que en els últims anys s'han fet fitxatges a preus molt elevats, que no han funcionat, que no t'han marcat diferències al camp, i no et pots permetre seguir llançant els calés d'aquesta manera, perquè són uns calés que no tens.
A veure què acaba passant amb Joao Félix i a veure si té el mateix rendiment, o com a mínim semblant, aquest diumenge el que va tenir contra el seu exequip, amb aquella motivació que se'l veia al camp corrent i demanant totes les pilotes i volent ser protagonista. Laia, gràcies, eh?
Bona nit.
Adéu, gràcies a la Laia Coll. Torna a entrar el Xavi Puig a l'estudi per parlar del Girona, perquè demà es tancarà aquesta participació catalana en aquesta ronda de Copa del Rei, amb aquest Oriol a Girona, que per cert, el fem en directe a RAC1 i es veuen obert a Teledeporte. Per tant, quadrarem el so de RAC1 amb Teledeporte i, si voleu, podreu veure'l per la tele, però sentir la transmissió que farem aquí a RAC1. I Michel, avui, a la roda de premsa, evidentment, ha donat descans a molts titulars i ha parlat d'algunes qüestions interessants de l'actualitat. Xavi.
Sí, hi ha 7 jugadors titulars que no són en aquesta convocatòria: Gazzaniga, David López, Blin, Eric García, Aleix García, Ivan Martín i Dobbic, que es queden a Girona. La convocatòria de 5 jugadors del filial: Bonjonell, Almans, Almena, Enric García i Arango. De fet, Michel ja ha anunciat que l'extrem Iker Almena demà serà titular en el partit al camp de l'Oriola. Un cop dit això, avui Michel li ha estirat les orelles a Aleix García per haver dit fa pocs dies que jugar al Barça ell li encantaria, això a pocs dies de jugar contra l'equip blaugrana, en una entrevista a Movistar.
Per mi Aleix s'ha equivocat, s'ha equivocat i ja està. Jo en recordo molt quan jugava en les categories inferiores del Rayo, que els partits en Vallecas, Rayo Real Madrid, hauria més gent del que celebrava els gols del Madrid que del Rayo, i jo espero que en Girona a poc la gent sigui del Girona només.
Això és el que deia Mitchell a l'inici de la roda de premsa. L'última pregunta a la roda de premsa que li feia el comandant de Televisió de Catalunya, Vicenç Prados, era si a Mitchell li agradaria entrenar al Barça.
Estic en l'equip que vull estar, només. El que jo necessito és estar 100% en el present. Mai el meu cap està pensant en el futur.
Aquesta resposta segurament és la que Mitchell hauria volgut d'Aleix García. Quan li diuen, vols jugar al Barça? Jo el que vull és penso en el present.
Aleix,
ja veurem què passa.
És un sí de manual, això.
Sí, Aleix, però no hauria dit. Políticamente correcto. Yo, si me permites, voy a tirar por el argumento periodístico. Yo prefiero un futbolista que sea sincero a las respuestas. Y Aleix ha sido sincero. Evidentemente querría jugar en el Barça. Evidentemente todo el mundo quiere mejorar y quiere ir a un equipo histórico y top. Evidentemente. Que su entrenador lo pueda criticar, bueno, está en su derecho, es su jefe. A ningún jefe le gusta que un subordinado diga que prefiere trabajar en otra empresa. Pero yo como periodista, a mí me encanta que la gente sea sincera. Ojalá todo el mundo fuera sincero. Y posiblemente Mitchell también le gustaría entrenar al Barça. Lo que pasa es que no lo va a decir. Bueno, él también está en su derecho.
Y menja la semana que juegas contra el
Pero
Barça.
Pero eso, ¿qué más da? Yo me acuerdo mucho cuando estaba Messi en el Barça, que se criticaba muchísimo cuando había un futbolista del equipo contrario que durante el partido le pedía la camiseta. Oye, ¿me puedes dar la camiseta cuando acabe el partido? Estás contra el mejor jugador de la historia. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué más da? A veces es que hacemos unas montañas de cosas que son... Es la vida. Es que es la maldita vida.
Ya, yo per posar una mica d'aigua al vi... Posem-nos sempre, no? Intentem ser empàtics. Si en un partit de Champions, no sé, vuitens, quarts de final, hi ha un Barça-City, i algun jugador del Barça li pregunten si vol jugar al City, i diu que sí en la prèvia...
Però és diferent del Barça-City.
Quin rebombori es genera?
No se puede comparar.
No, eh? Vale.
No se puede comparar Barça-City. Però
posa't la pell al revés, vull dir, no sé, t'ho dic perquè el City ara és el vigent campió d'Europa i és el gran, què diríem? De dir, hòstia, aquest tio ja ha escalfat la prèvia, per què ha dit això la prèvia o no?
És diferent.
És diferent, eh?
Yo, vamos, o sea, no creo que se pueda equipar el Girona al City. O sea, no tiene equiparación posible.
No, estava equiparant el Barça amb un equip una mica més gran ara, com seria el City o el Bayern, en una prèvia, que s'enfrontessin, i a pocs dies algú digués en una prèvia, doncs sí, m'agradaria jugar algun dia al City.
Sí, jo puc entendre que algun aficionat li hagi pogut molestar i que al final Mitchell surti i digui el que ha dit, igual que entenc que no s'ha de matar el xaval per haver dit això en cap cas, perquè... ens queixem després de que els jugadors no donen titulars, que no són sincers, com estava dient el Paco, i de més, i per un jugador que agafa i diu, una cosa que és molt normal, perquè a més, clar, al final ell ha crescut amb que l'equip gran de Catalunya és el Barça, i el Girona fins ara doncs, era un equip de més de segona divisió, de segona B, però no era un equip de primera, és una nova emergència, no?, de Girona a primera divisió. Llavors és normal que una persona que ha crescut en una Catalunya, en el Barça, és l'equip gran, vulgui acabar allà perquè és sinònim d'èxit. És que és normal. Ara, l'estira d'orella jo l'entenc, però és el que dic, que no es pot matar, que ningú mati a Aleix García per haver dit això, perquè és el més normal del món. És que és supercomprensible.
També ahir recordàvem que al setembre, aquí en una entrevista al Tu Diràs, que li fèiem amb el Miquel Agut, evidentment hi havia encara molt el xup-xup d'Oriol Romeu, no? Com han rebut a Girona que Oriol Romeu hagi decidit marxar al Barça, no? I hi havia moltes preguntes a l'entorn gironí sobre això, no? I Aleix García va tornar a ser sincer, aquí el Tu Diràs, i va dir, jo entenc perfectament Oriol Romeu, jo segurament hauria fet el mateix si em havia venir a buscar el Barça. I això li va generar al setembre també a Aleix García una allau de crítiques, de dubtes del seu compromís amb el Girona. I després, des d'aquella declaració al setembre al Tu Diràs fins avui, quin rendiment ha tingut Aleix García?
Brutal, per
espectacular,
mi,
no?
Per mi, per mi probablement en Bellingham és un dels jugadors és el jugador de la Lliga, no? Conjuntament amb ell. A veure, el primer que cal dir és que la relació entre Mitchell i Aleix García és una relació d'amor-odi. Qualsevol que hagi anat a Montilivi, i ha anat moltes vegades, és que Mitchell es passa tres quarts del partit dient-li de tot a Aleix, però el posa sempre. Sempre. És a dir, és un d'aquells capítols que fa fins i tot gràcia veure-ho, no? Perquè és així. Jo potser perquè encara penso com a futbolista, però per mi s'ho podia haver estalviat, per mi.
Però en aquest context de la prèvia del partit o en tota la temporada? O sigui, si no hi hagués un Barça-Girona i li pregunten...
A veure, sense crear drames, estic d'acord que no és cap drama, però és a dir, jo hagués preferit que no hagués dit això, que hagués sortit amb una resposta políticament correcta, si tu vols, però que hagués sortit, i més aquesta setmana. Crec que és prescindible. Després, una vegada estàs a final de temporada, bé, jo crec que també t'ho has d'estalviar, però vaja, ho entendria més, però és que falten 3 dies per un partit que és important. I que un partit en el que Aleix García serà important. Tu imagina't que el partit no anés bé o per Aleix o que anés superbé per Aleix, és que poden passar moltes coses. Repeteixo, sense drames, però jo crec que jo aquí estic més amb Mitchell.
Tu, Puig, què en penses?
No, a mi m'agrada que l'Aleix s'expressi, com dius, al setembre ja ho va dir. No és el primer que ho diu. Recordo la temporada passada que Arnau també es va pronunciar en aquest mateix sentit, que li encantaria jugar al Barça i estar al Girona i rendint, aquest any jugant menys que altres temporades, però rendint al nivell ara ja, sobretot en aquest últim tram de competició. El problema aquí és el moment, no? I a mi em continua faltant el context en aquest tall de 7 segons, perquè la pregunta tampoc no sabem ben bé quina era, el context d'on ve i cap a on anava aquesta resposta tampoc encara no el tenim ben bé clar, tot i que Mitchell avui ja també n'ha volgut opinar, però no em sembla una cosa de dir ui, hem de posar el crit al cel pel que ha dit Aleix. Bé, ha dit una obvietat, entre cometes, que el Girona, per molt que estigui líder i ara estigui jugant millor que el Barça, doncs no, encara un jugador del Girona aspira algun dia a poder arribar al Barça, com va ser el cas d'Oriol Romeu, no?
Sí.
Sí, ara sí. Potser Oriol Romeu, no sé, pensa... Hòstia, potser no hauria d'haver fet aquest pas. Jo crec que no. Oriol Romeu, coneixent-lo una mica, jo crec que està convençut que va fer el correcte i ja veurem per on el porta la vida.
Home, Oriol Romeu ha demostrat que pot jugar en aquest Barça. L'únic que és veritat que hi ha hagut uns condicionants i unes lesions que l'han perjudicat molt, no? I algunes actuacions individuals en un context en què no l'afavoria, perquè no hi havia De Jong, no hi havia Pedri, l'equip estava absolutament partit, no jugava bé, això ho hem analitzat moltes vegades al Mas, doncs tot això no l'afavoria, com li passava a Busquets molts cops, que rebia unes crítiques brutals perquè quedava assenyalat perquè tot el joc col·lectiu no acompanyava aquest tipus de futbolistes. I a Romeu li ha passat això, segurament haurà perdut confiança, no estarà en un bon moment anímic, i això fa ara mateix que no estigui tenint protagonisme, però jo crec que no es va equivocar, estic convençudíssim que el Romeu pot jugar en aquest Barça.
No, home, absolutament. Primer de tot, ho ha d'aprofitar en aquest moment. És un context diferent al que estem parlant. S'ha acabat temporada, hi ha un equip que s'interessa per tu, tu progresses. Per mi és claríssim. I després, que ell ara no estigui en bon moment, no vol dir que no estigui capacitat per jugar al Barça. No és Busquets, però és un futbolista, és un molt bon jugador. Sí.
Anem a la prèvia de demà. Oriol a Girona. O sigui, que demà que no falli el Girona, perquè si no, clar, vull dir, abans d'anar al camp del Barça, eliminat de Copa per un segon a ref, sí, no? Ja començaria també a fer xup-xup, això.
No, esperem que no. Sense Yangel Herrera, que està lesionat, que es perdrà tot el que queda d'any i potser l'inici del que ve, també. Sense Pablo Torre diumenge amb la clàusula de la por, Mitchell té ganes de veure, diu, jugadors com Solís o Ibrahima que ve demà competint a la Copa.
Tothom entrena molt bé i estan preparats, però és veritat que la competició és distinta i necessiten jugar partits de competició, per això és important el partit de demà. Ibra i Solís, John i Pablo també estan preparats per jugar el diumenge. Pablo no, perquè no pot jugar per la clàusula del Barça, però la resta sí.
El rival Oriol, que és 13è el grup quart de la segona federació, que encadena 5 partits sense guanyar. De fet, des que es va classificar per la següent ronda de la Copa no ha guanyat res, 3 derrotes i 2 empats. L'Oriol que va eliminar el Nàstic a la tanda de penals a la primera ronda d'aquesta Copa del Rei. El partit a les 9 a l'estadi municipal Los Arcos, amb arbitratge de Busquets Ferrer.
He estat a Los Arcos, mira,
sí?
Coses de la vida. Sí, sí.
Haciendo qué?
Un bon amic exfutbolista allà, sí, ara ho puc explicar perquè està retirat, Miquel Amantegui, us en recordeu? Havia jugat al Girona,
sí,
de la dreta a l'esquerra,
sí,
Miquel Amantegui, sí. Havia jugat al Girona, havia jugat al Badalona i havia jugat al Sabadell, i quan jugava al Sabadell jo estava encara a Ràdio Sabadell i vam fer molta amistat, no?, del dia a dia, d'anar a cobrir entrenaments i dels partits, i se'm va anar a l'Oriola. Va haver-hi un any que van invertir diners a l'Oriola, que estava a segona B, intentant pujar a segona A quan encara existia la segona B, i un dia em va dir, vinga, si tens festa, vine a visitar-me. I sí, sí, vaig estar a Oriola, sí, sí, a Los Arcos, i quina població, tu. No us la recomano.
Per un dinar, per un dinar el que fas, París.
Sí, sí, sí.
Però camp difícil, jugat allà. I...
Los Arcos, sí, 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 sí. Ratonera, sí, sí, d'aquests petitoners que se't foten allà al costat de la tanca i sí, 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 ratonera. A veure com li va demà al Girona. El fem, RAC1, demà.
Sí, home, des de mitja hora abans, a 8:45, ja ens hi posarem.
A la primera cadena, demà, a RAC1, aquest Oriola Girona, i després ja enllaçarem amb el tu diràs. Molt bé, Puig, demà a veure què fa el Girona. Una abraçada.
Bona nit.
Vinga, descansa, bona nit. Un quart d'una de la matinada. De la Copa, avui, per exemple, hem tingut l'eliminació del Terrassa, malauradament, ha quedat eliminat contra l'Alavés, però ha plantat cara, l'equip català, de segona ref, també, contra un equip de primera, vull dir, hi ha moltes categories de diferència, i el Terrassa està a punt d'empatar el partit i de posar en complicacions l'Alavés. Ens ho ha narrat a RAC1 aquesta tarda el Damià López, que s'ha anat a l'Olímpic de Terrassa. Hola, Dami.
Bona nit, Aleix. No ha pogut el Terrassa contra un primera com l'Alavés, però ha estat dins del partit i amb opcions fins al final. Un partit molt digne del Terrassa, que ha començat bé i que ha tingut el contratemps del 0-1, que s'ha produït per una errada individual, un mal rebuig del seu lateral Palacios, que ha aprofitat el Cain. El Terrassa s'ha refet i sense crear ocasions claríssimes sí que ha tingut moments de domini, d'arribades, i als instants finals del partit ha acabat tancant l'Alavés, que ha patit per mantenir el 0-1. Un Alavés, tot s'ha de dir, amb jugadors suplents, sense els habituals a la Lliga. El tram final ja han entrat alguns dels futbolistes que tenen més minuts al campionat, però fluixot l'equip de Luis García Plaza, que ha cobert l'expedient amb aquest 0-1 i ja és el 16è de final. Al Terrassa li toca tornar a centrar-se en la Lliga, 14è, zona baixa del grup 3è de segona federació, és l'objectiu real i on ha de posar tots els esforços l'equip de Chus Trujillo.
I al final del partit, precisament, has pogut parlar un parell de minuts amb el tècnic del Terrassa. Escoltem aquesta conversa, el Damià López amb Chus Trujillo.
Chus, buena nit, buenas noches.
Hola, buena nit.
Ha estado cerca, ¿no? Ha estado cerca, habéis tenido vuestras opciones y le habéis mirado a la cara a l'Alavés hasta el final.
Sí, y hemos conseguido, ¿no?, que un equipo de primera división que pasa por un magnífico momento de forma, pues se meta atrás y tengan que ser solidarios y defenderse y tratar de mantener su portería cero con uñas y dientes, ¿no? Bueno, orgullo, ¿no? La palabra es orgullo. Si tenemos que definir este partido con alguna palabra, es la de orgullo. Orgullo por los futbolistas, por la afición y por el club, ¿no? Creo que hemos dado la cara, creo que hemos dado el nivel, y toda España ha visto que el Terrassa juega bien o trata de jugar bien al fútbol, ¿no?
Partido de varias fases, ¿no? Habéis arrancado bien, luego con el gol igual os ha creado cierto impacto, ¿no? Porque esto afecta, y luego os habéis repuesto bien, y durante todo el partido ellos tienen llegadas a un equipo bueno, pero vosotros también vais sacando la cabeza.
Es verdad lo que tú dices, ¿no? Esa hay una primera fase hasta el gol que nosotros estamos bien, que los tratamos de tú a tú, una fase ahí de tanteo, ¿no? Y luego tras el gol, si es verdad que pasan 5 o 10 minutos en los que nos toca recuperarnos y ellos tienen, ¿no? Son ahí sus mejores momentos, pero me quedo con la reacción, ¿no? La reacción del equipo. El equipo reacciona bien, reacciona positivamente, entiende que el gol no es fruto de un asedio y de una superioridad escandalosa, sino fruto de un error. De un error de un chico que está en formación y que se tiene que equivocar para crecer y formarse como futbolista. Y lo demás, pues, bueno, creo que me quedo con la reacción, ¿no? La reacción del equipo es magnífica y a partir de ahí tenemos que... Esa reacción es la que nos tiene que dar la fuerza para generar, para crecer y para a partir de ahí arrancar en la liga, ¿no?
Bueno, a veces el fútbol es un juego de errores, ¿no? ¿Entiendes que esas cosas pueden pasar?
Lo tengo muy asumido. Y entre antes lo asumimos todo, mejor, ¿no? La afición, hablo de afición, medios de comunicación y jugadores, incluso cuerpos técnicos, directivas. Esto es un juego de errores. Y al final los errores se pagan. El Albacete comete un error más o menos parecido al nuestro y al que cometemos hoy. Y nosotros nos llevamos el partido contra el Albacete por un error tonto como el de hoy. Lo tenemos asumido, sabemos que es así, pasamos página y seguimos, ¿no? Porque no te puedes recrear ni en lo bueno ni autoflagelar con lo malo. Esto es así. El otro día, la eliminatoria anterior nos tocó cara, hoy nos toca cruz. Asumirlo como lo que es, deporte, y mañana a trabajar para encarar el partido del Sagunto con total garantía.
Eso, yo supongo que parte de lo profesional es haber sabido disfrutarlo de hoy, ¿no? Lamentarse hasta un punto pues de que no se ha podido pasar, pero también celebrar que le habéis plantado cara todo en primera división y enfocarse ya hacia el partido del Sagunto.
Sí, sí, así es. Podemos ser autocríticos, lo que no podemos ser autodestructivos, ¿no? Mañana veremos el partido, mañana analizaremos qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, pero para crecer, no para matarnos, ni que esto sea un daño colateral que arrastremos durante toda la liga. Pensando en mejorar para el partido saguntino y pensando en traernos los tres puntos para darle una alegría de verdad a nuestra afición, ¿no?
Bueno, gracias y felicidades por el partido, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Doncs és el que deia Xus Trujillo, content i satisfet i orgullós del que ha fet el seu equip al Terrassa plantant cara a l'Alavés. Això de la Copa, de moment no està havent-hi cap història, no? Així no, grossa. No, el Barbastre, no? Que ha eliminat l'Almeria.
No?
Sí. Mm-hmm. Podria ser rival del Barça. Us il·lusiona o no? La Copa mola o no, Paco?
A mí esta temporada de momento no mucho.
Espera, no.
Está habiendo partidos bastante, bueno, no, es que no ha habido ninguna sorpresa prácticamente. Los equipos de primera están pasando.
No hay cap historia de aquest, no, de David ganando
por goleador. Ahora no, por ahora no. Yo creo que la clave va a estar en la siguiente ronda, si hay alguno de los grandes que pincha, pero de momento la cosa está bastante floja.
A mí sí me agrada, ¿eh? Jo probablement perquè l'he jugat la Copa un partit i crec que té...
Quin va ser? Quin va ser?
Sí, he jugat amb el Premià i amb el Sabadell. Oh. I amb el Premià vam eliminar el Levante.
Que bo, que bo.
Estava Rubiales, sí, sí. O no?
Pues quizá estava Rubiales. Jo he jugat contra ell, al Llevant i al Mallorca B. Ell va estar al Mallorca B, també.
Sí, sí, sí.
Sí, en un dels dos vaig jugar, però ara no ho recordo.
Clar, i per equips així, no?, més humils, es crea un clima que flipa.
Clar,
no?
I jo crec que... A veure, ara cada vegada es donen menys sorpreses perquè crec que l'equip gran sap enfocar-ho, no? És a dir, primer surt posat en el partit, normalment els entrenadors posen els jugadors que juguen menys i per aquests és un partit important, però segur que n'hi haurà alguna. Segur.
El Betis avui li ha anat amb el Villanovense,
sí,
bé, del Canton Duro.
Les Palmes, ara hem vist...
Sí, sí. Demà, per exemple, Arandina-Cádiz, a veure, Linares-Elche, Melilla-Eibar... Hòstia, Melilla, recordo que el Barça hi ha anat ja a Melilla, sí, a jugar. Tant de bo passi l'Eibar. Racing de Ferrol-Leganés, Cayón-Atlètic de Bilbao, Club Deportivo Cayón-Atlètic de Bilbao, i llavors tenim l'Oriola-Girona i el Sestao-Celta de Vigo. Si no hi ha cap sorpresa, insistim, al Barça ara mateix només li podrien tocar 5 equips en el sorteig de dimarts, que són el Màlaga, que està a primera ref. Increïble,
sí, 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 sí,
eh?
Sí, molt...
Un equip històric, a primera ref, eh? Màlaga, el Lugo, que també està a primera federació, l'Unionistas de Salamanca, que també està a primera federació, el Castelló, que també està a primera federació, i el Barbastre de segona federació. No sé què dir-te.
Bueno, el Màlaga estaria bonito, ¿no?
Torna allà.
Por lo menos, sí, bueno, siempre puedes contar historias clásicas del Màlaga, l'otro, bueno.
Estoy ya pensando en el trabajo.
No, es crónica, no pensé en nada.
Bueno, perdona.
Bueno, es que el Málaga es un equipo muy histórico, lo que pasa es que la gente lo ha olvidado completamente. Pero bueno, la Rosaleda.
De Pellegrino.
Uno de los grandes.
Pellegrini, ¿no? Gairebé els fot a unes semis de Champions, Pellegrini, aquell any. ¿No te recordes, aquell any?
Isco.
Sí, sí.
Sí, sí.
Aquell any va ser el del Dortmund de Lewandowski, que es calça al Madrid.
Era un equipazo, aquel Málaga.
Sí, 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 i tant. Amb Joaquín, el rei de la fin del sprint, havia jugat també al Málaga.
El Castellón també m'havia cierta gràcia.
Home,
tengo bastantes amigos de por allí, siempre están muy frustrados y bueno.
No, i seria un duel històric, eh? Castelló, sí. Va ser un equip que havia estat a primera, un equip important i un equip gran. Dimarts sortirem de dubtes, eh? Si no hi ha demà cap sorpresa, si els de primera passen demà, aquests són els 5 únics equips que li poden tocar a Barça, Madrid, Atlético i Osasuna. Aquests 4 equips segur que s'enfrontaran amb Castelló, Unionistas de Salamanca, Barbastro, Lugo o Màlaga. I a partir d'aquí ja continuarà el sorteig amb la resta d'equips. Fem una petita pausa i, tornant de la publicitat, sortejarem al lot de Torrons Vicenç. Així que ja podeu anar trucant al 902-47700.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacitat. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Us prometo que és una bogeria, eh? Cada dia, el tu diràs, quan surteix amb l'altre torn de 600. Es col·lapsa la centraleta del 902-47-700. Sí. Normal, no?
Normal.
Perquè és el millor torró, el Torrons Vicenç, el torró de RAC1. Ja sabeu que regalem un lot cada dia fins al 22 de desembre amb un torró tou, un torró de crema cremada, un torró de gramunt i el torró de xupa-xups de nata i maduixa, que és una de les novetats del 2023. Aquest el tastarem.
Sí?
El dia que fem un tast. Sí, ja ho veuré jo.
Aquest dia arribarà o és...
Sí. No és broma. Si vols t'ensenyaré que tinc una capsa tancada amb clau, perquè aquí hi ha molt carpanta.
Posa el dia i tot.
Tinc una capsa... Aleix, no he sopat i estic salint.
Tinc una capsa tancada amb clau on hi ha tots els lots de torrons per fer el tast, perquè si no aquí desapareixerien. A veure, que tenim ja l'oient guanyador. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Paula,
des d'on truques?
Des del Poble Sec.
Perfecte, des d'aquí al barri del Poble Sec a Barcelona. Molt bé. Doncs va, Paula, juga al torròmetre amb nosaltres. Qui s'ha de menjar els torrons aquest Nadal?
A l'equip femení, home, escombrant cap a casa.
Del Barça, molt bé, sí. I qui no?
Els Rubiales. No m'agrada gens aquest home. No.
Has vist, que hem explicat avui que hi ha un informe de la FIFA, que encara és pitjor que...
Sí, per això ho he dit.
Molt bé. No tens festa, no tens pont, Paula?
No.
Doncs mira, com a mínim t'hem alegrat la nit, amb aquest lot de torrons Vicenç. No pengis.
Sí, els de xupa-xup és ideal, eh?
Perfecte. Endolcirà el Nadal. No pengis. Gràcies.
I tant. Moltes gràcies.
Adéu. Felicitats. Doncs això, vinga. Ja tenim lot per la Paula. Boníssim. Ara que deia això del futbol femení, la polèmica amb Aitana i Montse Tomé, què? Què en penseu? Perquè...
Jo crec que, mira, Montse Tomé ha estat dient moltes vegades que ella no és Jorge Vilda, però crec que comet errors que també cometia Jorge Vilda, que és la comunicació. És a dir, últimament hi ha hagut uns episodis esperpèntics de jugadores que no podien jugar un partit perquè no s'havia ficat bé la convocatòria dins la plataforma de la UEFA que permet que puguin jugar les jugadores, després convocar una jugadora que està lesionada, per exemple, una altra que està amb amigdalitis. Va començar la seva etapa com a entrenadora, com a primera seleccionadora de la selecció femenina espanyola, mentint, dient que havia parlat amb les jugadores, que estaven totes d'acord, i no va ser així. És a dir, que hi ha símptomes de que hi ha coses que no estan bé, que la comunicació no ha millorat gaire, i bueno, l'altre dia lo de la Aitana em sembla, en fi, no sé, a més després assenyalar-t'ho després en roda de premsa dient que és ella que ha vist tard, quan pel que m'arriba tampoc és ben bé així, no sé, no cal, i crec que si ella pretén tenir autoritat i ser una bona seleccionadora, que crec que, sincerament, i això és més opinió que informació, té els dies comptats com a seleccionadora.
Sí? Tu creus que...
Jo crec que estan esperant que siguin les eleccions de la presidència de la federació i que llavors faran neteja de tot.
Ja, però tu imagina't que ara s'ha de fer el sorteig de la Final Four, no? Perquè Espanya femenina jugarà aquesta final a 4 de la Nations femenina. Els finalistes, sent, van als Jocs Olímpics, no?
Sí.
O sigui, li queda guanyar un partit a Espanya per ser als Jocs Olímpics, no?
Crec que sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Clar, t'imagina que va als Jocs Olímpics i guanya una medalla, Montse Tomé. Llavors què fas? No,
però la guanya Montse Tomé o la guanyen les jugadores que han guanyat el Mundial?
Sí, sí, però que vull dir que serà més difícil potser fer fora una entrenadora, no?
Però
sí.
Va llegar Montse Tomé als Jocs Olímpics?
És que,
home, jo crec que la Final Four Espanya és favorita, no?
No, sí, però hablo de los Juegos Olímpicos.
Sí, claro.
Val.
Final Four, bueno, ya veremos. No lo sé, ya veremos. Yo creo que el ambiente en la selección española continúa siendo muy tóxico. Muy tóxico. Y yo también creo, y estoy con Laia, que tiene los días contados la seleccionadora, porque hay muchas futbolistas que no la ven y la ven todavía como, bueno, un apéndice de la anterior etapa, un apéndice de Jorge Vilda. Y esa sensación los futbolistas no se la han quitado de la cabeza. Lo que ocurre el otro día en el partido contra Italia es surrealista. Alex, tú has jugado a fútbol. O sea, yo no sé si tú ves ese partido, o sea, cómo te quedas. O sea, no lo he visto en mi vida. Nunca. O sea,
inicio profesional. De la segunda parvo, ¿sí?
Sí, sí, claro. Cuando sale una futbolista, no sé si era Lucía.
Lucía García.
Claro, creo que lleva las botas desatadas. Luego Esther ni siquiera había calentado. Es una situación esperpéntica. Que eso...
De descontrol del vestidor, o sea, al descans.
Eso es, hay un descontrol total.
I que Atenea del Castillo va dir, sense parlar amb Montse ni res, i Atenea és una persona que acostuma a donar... O sigui, acostuma a no intentar crear polèmica amb rei, va dir, les dues sabíem que ens quedàvem a la banqueta. I Lucía García surt acordant-se les botes a la mitja part, que l'àrbitre xiula a l'inici de segona part i ella s'està acordant les botes, i Esther González no havia calentat. És a dir... Quan passa això, tu saps que les jugadores no són les responsables, sinó que no han rebut l'ordre adequada.
Bé, quan passa això, és que alguna cosa ha passat en aquell vestidor al
descans.
No hi ha
comunicació. Sí.
Clar, i llavors...
Bueno, hay un enfrentamiento entre Aitana y la seleccionadora.
Sí, t'ho dic perquè ahir la cadena COPE explica una versió del que va passar al descans i Aitana, no sé per què està entrant al trap, al drapo, no, com es diu en castellà, no sé per què està entrant en això... No? O diu que està mentint amb un tuit personal, no? Tot plegat és com molt embolicat, no?
Bueno, según varias fuentes, hay un desencuentro. ¿Hasta dónde llega ese desencuentro? ¿Quién lo provoca? Bueno, depende. Yo, por supuesto, me voy a creer a la nuestra, que es Laia Bunals, que es nuestra especialista en fútbol femenino, y ella habla de un desencuentro entre la seleccionadora y Aitana, simplemente porque la seleccionadora le reprocha el partido que está haciendo Aitana. Y yo creo que hay futbolistas que no encajan todavía, primero, la manera de comunicar que tiene la seleccionadora, y después, yo creo que también bastante los métodos deportivos. Y en ese ambiente tóxico es muy difícil evolucionar, es muy complicado.
Y también es sumau al fet de que segueix havent problemes a la selecció, vull dir que no s'ha fet net i que ja és l'acumulat. És a dir, que per molt que una jugadora no rebi crítiques, també ve d'algun lloc això, tot i que estic d'acord que hi ha jugadors que els hi pot passar i jugadors, però jo crec que ve també d'un rerefons, d'un context on la selecció espanyola femenina ara mateix...
A mi el que m'estranya de tot això, que entenc i comparteixo, i jo crec que es veu i que es destila, no?, per tot el que estem explicant, que no s'ha fet net del tot i que Montse Tomé no ha acabat d'encaixar amb segons quines jugadores que van a la selecció espanyola, a mi el que em sorprèn és que Aitana Bonmatí, que hauria d'estar per sobre de tot això, entri a fer tuits l'endemà del que va passar a Itàlia i ahir entri a fer tuits a desmentir un mitjà de comunicació. A mi em sorprèn tot això.
Perquè s'ha atacat directament, sí. Jo crec que ja ho ha entrat.
Clar.
A defensar-se.
Sí, perquè potser explica només la versió, no?, una versió dels fets i ella vol donar la seva. Bé, segurament.
el que és molt evident, no sabem el que ha passat, però el que és molt evident és que hi ha coses pendents, i a mi el que sí em sorprèn és que hagi passat el que hagi passat, que surti la seleccionadora i que assenyali, no?, a la teva jugadora. És a dir, aquí un dels primers manaments com a entrenador és que tu protegeixes a la plantilla, no? Això em fa pensar que allà hi ha molta, molta tela.
Pròxim capítol, la Final Four de la Nations League, que serà el febrer, pot guanyar aquest títol la selecció espanyola femenina, un altre títol, i pot classificar-se pels Jocs Olímpics de París 2024. Passen ja 3 minuts de 2:15 de la matinada, deixarem aquí la tertúlia perquè ara entra Xavier Aldecoa. Un mite, ho
sí,
sabeu o no?
Sí.
Un mite.
Sí, sí.
Si no heu llegit el seu llibre sobre... Bé, n'ha fet uns quants, no?
Sí, ha hecho varios.
Però l'últim sobre el Congo és meravellós, de veritat. I ara ens parlarà d'alguna cosa que no ha tingut nom aquesta setmana per ell al món de l'esport. Així que Paco Cabezas, Laia Cervelló, Àlex Dalmas, moltíssimes gràcies, que gaudiu d'aquest 6 de desembre i prepareu-vos pel tas de torrons que arribarà aviat.
Un plaer. Gràcies, bona nit.
Vinga, bona nit. Ara tornem amb la Xona Tenom i l'Aldecoa per seguir parlant de futbol i del Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantingui les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs de tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton...
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
RAC 1. El Via Lliure i Renfe us porten a Madrid a veure Matilda el musical. Participeu en el sorteig de 2 packs per 4 persones per anar a Madrid el dissabte 16 de desembre. Optareu a guanyar 4 bitllets d'AVE d'anada i tornada a Barcelona-Madrid i 4 entrades per anar a veure Matilda el musical. Una experiència màgica i inoblidable al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid en l'últim Nadal en cartellera de l'espectacle que ja han vist més de 250.000 persones. Només heu d'omplir el formulari que trobareu a rac1.cat i a les xarxes socials del Via Lliure. El dissabte 16, vine a veure Matilda el musical a Madrid amb el Via Lliure i Renfe.
RAC 1. Tots som 1.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Això no té nom. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't go back if you are still.
Ara feia dies que no podíem fer aquesta magnífica secció que compartim amb el Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de la Vanguardia, amb el Toni Muñoz, també company de la Vanguardia, i amb el Xavier Aldecoa, escriptor i cronista, també, i viatger. Avui li toca a l'Aldecoa. Hola, Aldecoa!
Què tal? Què com tal? Estàs?
Bé, t'he fet una bona presentació, diria.
Sí, sí, cronista de l'Àfrica.
De l'Àfrica i de tot. Com estàs, bé?
Molt bé, molt content d'estar per aquí.
En un festiu, què millor que venir a la ràdio en un dia festiu? Has vist, bé, t'ho agraeixo molt,
No, molt bé. La veritat que vinc content i, a més, conscient, perquè cada vegada que vinc aquí faig com una repassada de com ha anat en el Barça les darreres setmanes, i déu-n'hi-do si hi han hagut canvis.
És una muntanya russa, això.
Però vinc optimista.
Ah, sí?
Sí.
Home, els dos últims partits és veritat que et fan ser una mica més optimista.
La setmana més complicada després de la crisi del Madrid, després de l'enfrontament contra el Madrid, que això és important, no és només són 3 punts. Sempre es diu, no, són més de 3 punts. És que ho veiem. O sigui, la depressió que hem entrat després de perdre contra el Madrid a casa... Sí. Ha sigut dura.
Queda lluny, ja, aquell 29, 28 d'octubre.
Clar, però després d'allò vam començar a jugar fatal, 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 encadenar resultats o molt justos, o empats, i fins i tot derrotes a la Champions, i ara, a la setmana clau, ens podríem haver despenjat de la Lliga i haver quedat eliminats de la Champions, i de moment... Oporto, Atlético, 2 victòries, a veure ara contra el Girona, així que no em deixo ni tan sols en tirar cap avall pel descensís de la lesió del Ter Stegen.
Sí, pobre.
És un cop enrere, o del Gavi, que, ostres, també és un cop... Que ara jo diria que anem empatats una mica amb el Madrid, no?, que va perdre el Courtois i el Militao.
La d'Araujo d'avui, que ara en parlàvem, és un cop a la mandíbula, que evidentment portarà una màscara i s'anirà curant sol, no? Però sí.
No, i Ter Stegen, esperem que al gener o a finals de gener...
Ahir un doctor especialista, el doctor Cáceres, ens deia que entre 4 i 6 setmanes pot estar...
Sí, ho he sentit, i que més després d'això sí, pot estar perfecte,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I Déu-n'hi-do, l'Iñaki Peña també és per estar content al rendiment d'aquest noi, sí, que ha sigut espectacular. És veritat que jo miro molt els porters, perquè tinc molt amics que són entrenadors de porters, i em deien, no?, que l'Iñaki Peña és molt bo, té molta sobrietat, però té dues coses que ha de millorar, que és una, la seguretat per dalt. Si us fixeu, als finals dels partits treu massa punys.
Vull dir que no la bloca.
Clar, però això, quan el, per exemple, l'altre dia contra l'Atlético, que t'estan pressionant tant, és clau, perquè si tu agafes aquesta pilota, el teu equip baixa revolucions, tu pots perdre alguns minuts, tirar-la fa créixer, o sigui, amb els punys, vull dir, fa créixer l'ansietat. Hi ha una altra cosa que ha de millorar una mica, que és el aixecar-se ràpid. No sé si teniu al cap el gol que li van fer del Rayo Vallecano, que hi ha un rebot i es tira... tria una mica massa en aixecar-se cap a l'altre costat. Això m'ho han dit entrenadors de bàsquet.
Els que en saben, eh?
De porters que em diuen, això ho podria millorar, però és veritat que està fent un... L'altre dia va ser clau contra l'Atlético, la parada de la falta a Memphis Depay va ser una cosa descomunal.
Sí, i l'última Correa, que es queda Correa així dret com Ter Stegen, no?, que ens fa recordar
Total,
Ter Stegen.
Sí, amb molta sobrietat.
Sí, m'agrada, que siguis optimista, sí, el Deco, sí, sí, que transmetis aquest optimisme. Bé, més enllà d'això, què vens a parlar avui? Que no té nom per tu?
Que no té nom, i crec que és que hem d'estar indignadíssim tots, és que ahir es va confirmar la reelecció com a president de la Lliga de Javier Tebas.
Sí, senyor.
Fins al 2027 ens hem de menjar aquest madridista feixista, que és una cosa, una de les pitjors notícies, jo crec, que pel Barça i per la Lliga. O sigui, pensem que aquest senyor és anticuler total. O sigui, quan estava de directiu a l'Alavés, va intentar de totes les maneres que Messi no pogués jugar a la Lliga. No ha parat fins que lliga de mans al Barça a fer que el Messi marxés, així que a mi em sembla una mala jugada, una mala notícia pel Barça, però també per la Lliga, i això és el que venia a parlar una mica, no? L'estat de la Lliga és, podríem fer una metàfora, un símil amb les obres del Camp Nou, està tot cap avall ara mateix, i ho veig cada vegada més en el desinterès de la Lliga espanyola quan viatjo per l'Àfrica.
Ah, sí?
O sigui, és...
Ho has notat en els teus últims viatges?
Moltíssim. Mira, ara vinc de Nigèria, mm, i vaig estar a Makoko, que és un barri de pescadors al sud de Lagos, al sud de Nigèria. És un barri, ciutat, són 200.000 persones allà enxubades, unes mena de xaboles de fusta, i és un lloc maquíssim, li diuen la Venècia de Nigèria.
No fotis.
Perquè està construït a la laguna, i això significa que tots els seus carrers estan inundats, i només pots avançar pels carrers amb canoes,
barques, o amb canoes.
Sí, una mena de Venècia.
Sí.
A
l'africana, clar, per això.
A l'africana.
Amb tot el que això comporta, vull dir.
Sí, però és un lloc maco, és un lloc molt, molt pintoresc, i la veritat és que la gent és molt maca, i clar, ja no falla. Quan jo dic que sóc de Barcelona, surten culers per tot arreu, o sigui, hi ha encara molta passió pel culer, ostres, jo sóc del Barça, ostres, Messi, ara què farem? De seguida tu dieu, no? Però jo sempre que estic per l'Àfrica faig el que sigui per veure el partit, o sigui, ja ho hem comentat a vegades.
Em consta, i el Pou també ho comenta, que moltes vegades, bé, aquell so del lleó que senties veient un partit del Barça, no?, que ens havies explicat.
Sí, amb Tuaregs a Mali, allà a sobre de la sella d'un camell, una tele allà per veure les semifinals de Champions, milers de cops. Llavors, en aquest viatge, l'últim viatge, vaig anar a una xabola. Heu d'imaginar-vos una xabola allà al mig d'aquesta Venècia de Nigèria, i quan entres, en lloc d'un cinema, allà, en lloc d'una xabola, és un cinema humil, una mena de temple del Camp Nou dels...
Que tenen una pantalla, m'imagino.
Tenen tres televisors petits.
Ah, sí?
I tota la resta de la xabola és un espai diàfan amb molts bancs de fusta irregulars, molt junts, pràcticament no hi ha espai.
Perquè hi càpiga molta gent.
I allà es posen partits de futbol sense parar. Des de que comencen els partits al cap de setmana, un darrere de l'altre, i moltes vegades dos o tres simultàniament.
Clar, tenen tres teles i van posant. Però què posen? Lliga espanyola, lliga anglesa, què posen?
Sobretot la Premier.
Premier, sí.
Barça i Madrid. Alguna vegada, si hi ha algun partidàs, un PSG Mònaco, un Dortmund Bayern, un Milan Inter, però almenys. O sigui,
sí,
molt...
espanyola i anglesa, sí. Sobretot.
Premier, i diria que més que espanyola,
Barça i Madrid,
per això deia que l'interès de la Lliga espanyola, Barça i Madrid. Allà es paga una miqueta, uns 10-20 cèntims al canvi, i pots entrar. A veure si us sembla, escoltem una mica l'ambientillo que es crea en aquests cinemes temples del futbol.
Estan allà tots comentant la jugada, això, l'acció i tal.
Totalment.
Tu recordes quin partit era el que estàveu veient?
Era el Barça-Alavés.
Hòstia, el Barça-Alavés de fa unes setmanes.
I al costat estava, a la mateixa hora, jugant-se el City-Chelsea.
Oh,
és un partidàs, 4-4, sí, recordeu?
Clar, va ser un partidàs, sí.
Doncs clar, o sigui, jo sé que el partit era molt més atractiu. És veritat que el 90% de les persones, abans de saber que seria un partidàs, estaven allà per veure aquest enfrontament entre el Pochettino i el Guardiola. Però és que era més, o anava més enllà d'aquest ambient, perquè abans, fa uns anys, hauria estat impossible que jo arribés a un cinema així i no hi hagués una majoria de gent que estigués veient el Barça. Tot i ser un Barça a la vez, el Barça i el Madrid ara es troben a moltíssima més gent. I l'altre dia em va sorprendre, perquè no sé si recordareu el partit Barça a la vez, va ser...
Home, perdona, minut segon 17 ens marca l'Alavés.
Ens marquen el segon 17, intentem remuntar com podem, al final Lewandowski fot un cop de cap majestuós, i després hi ha un penal al minut 78, per tant...
Sí, patint.
Doncs vaig gravar les reaccions i jo pensava que hi hauria una explosió d'alegria descomunal com he viscut milers de vegades. I vaig sentir això, que heu de pensar que estàvem unes a l'any 80, 90... persones enxubades a aquesta sala.
Va, escolta. 2-1, el Barça penal per guanyar 2-1 a l'Alavés. I què va passar a Macoco? Bé, n'hi ha un que crida gol.
N'hi ha un que crida de gol, però la resta estan passant olímpicament d'aquest partit del Barça. Em va sorprendre moltíssim. Jo pensava, sincerament, estava gravant per passar-vos l'explosió descomunal, la festa i l'alegria de la gent que estava veient el partit, i em vaig adonar que no, que ja això està passant. I de fet, no és només això, sinó que jo ara vaig a qualsevol bar quan juga el Barça, i abans no ho havia de demanar. A la televisió estava posat el partit del Barça o del Madrid, o l'anaven a posar. Ara ho haig de demanar. Però clar, amb quina cara jo vaig a l'amo del bar i li dic, escolta, podem veure el Getafe Barça o el Barça Granada? I em diu, no, però és que hi ha un Liverpool City, o hi ha un Chelsea Manchester United, o hi ha un Arsenal Tottenham, i això és el que estic veient cada vegada més, que hi ha interès. És veritat que quan hi ha un Barça-Madrid no hi ha discussió, és això el que es veu, però més enllà d'allò, no tant. I és normal, o sigui, si veiem el que està passant a la Lliga, hi ha manca de nivell. O sigui, si veiem la qualitat, jo et diria dels davanters del Barça, per exemple. Si ara mirava, fa 10 anys, la davantera del Barça era Messi, Neymar, Pedro i Alexis. Ara mateix és Lewandowski, aquest Lewandowski, perquè Lewandowski és veritat que és un crac, que té un nom, però té l'edat que té.
I no està fi últimament.
Ferran Torres, Rafinha i Joao Félix, tot i que el Joao Félix està donant un pas cap endavant, però hi ha una manca de nivell respecte al passat. Però és que si mirem més enllà del Barça, això és un sol art. O sigui, al final, quan mires el joc i els gols que fan la resta dels equips, que és cada cop pitjor, i els jugadors també, i pocs joc d'atac, pocs gols comparats amb la Premier, així que això està fent... que jo estic veient al continent d'Àfrica, que cada vegada menys gent està interessat en la Lliga Espanyola. A mi em costa, a nivell personal, em costa veure els partits del Barça cada vegada més, però és que també ho entenc, és que és el que dèiem, un Barça-Getafe, un Barça-Almeria, comparat amb un City-Arsenal.
City-Arsenal, sí, que n'hi ha cada setmana. O City-Tottenham, ja són 6, 7, 8 equips, avui l'Aston Villa, per exemple, Aston Villa-City era un partidàs, tercer contra quart avui, no? Emery contra Guardiola. Vull dir que sí, cada cop hi ha més equips amb més potencial perquè tenen més calés, perquè tenen més drets televisius i perquè ingressen molt més.
Doncs això, que tots ho veiem, hem relegit el senyor Tebas perquè no tenia rival i ens el mengem fins al 2027, així que això no té nom.
És una bona reflexió, la veritat, també aquest termòmetre africà que avui ens proposa el Xavi Aldecoa a l'Això no té nom, del desinterès, no?, de la desafecció que comença a haver-hi cap a alguns partits de la Lliga Espanyola, o en general cap a la Lliga Espanyola i fins i tot cap al Barça, perquè no van ni celebrar un 2-1 al minut 78
això contra, em va deixar congelat, per això venia avui amb aquest hora, no tenen.
Escolta, li posem música o no?
Home, li posem música i no sortim de Nigèria, que segurament és dels països amb més efervescència musical dels últims, de les últimes dècades, però els últims anys ho estan patant. L'altre dia també amb el low aquest que vam portar d'un altre nigerià del Rema, i avui ens anem al Dangote de Burna Boy, si us sembla, l'escoltem.
Dangote, 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 si de pa'i mon.
Ara s'està portant molt, no? Aquests tons una mica electrònica, no? Mesclada, mixeritzada, no?
Sí, i també aquesta actitud, és aquesta actitud dels vídeos que estan constantment a tots els bars africans, no només a Nigèria, és de, us heu d'imaginar aquest típic tio una mica vacilón amb les ulleres de sol, envoltat de noies, amb cotxes cars, doncs aquesta és una mica la dèria que està havent-hi al continent africà, a Nigèria, i aquesta cançó parla de Dangote. Dangote és la persona més rica de l'Àfrica, que és un nigerià, és una mica el rei Midas africà, perquè a més era un tio molt humil, o relativament humil, i ha fet una fortuna descomunal amb el ciment, però ja està ficat en mil negocis. I aquest desig també parla de cançó dels nigerians humils de sortir endavant, d'aconseguir diners. Des de fa més d'una dècada, el Burna Boy és una de les estrelles del panorama musical, i això és el que parlaven, que necessita la Lliga i el Barça també. Estrelles.
Estrelles.
Estrelles. Així que a veure si, ara que ens ve el Víctor Roque, ens enamora tots. Jo tinc alguna esperança amb aquest noi. No sé, no l'he vist massa jugar, però vull que sigui bo, vull que sigui un Romario, vull que sigui un rival o alguna cosa que ens tregui una mica la qualitat d'allà davant i es converteixi, perquè no, en el nostre rei Midas.
A veure, no t'hi aferris molt, que a vegades aquests melons per obrir, confiem, tan joves...
Confiem.
No sé què
dir-te. L'altre dia va fer unes declaracions que estava molt bé, que ell venia humil i a treballar, treballar. Saps a qui em va recordar això?
Aquí.
Samuel Eto'o. Samuel Eto'o va dir, voy a correr como un negro para
ganar como un blanco, no? Va dir, sí.
Doncs això, que era, ara no seria políticament correcte, però aquesta declaració del Víctor Roque dient que volia ser humil i treballar, crec que és un bon inici.
A veure si Tigrinho ens il·lusiona a partir del gener. Xavi, Aldecoa, un plaer recuperar-te aquí després d'unes quantes setmanes. El llegim a La Vanguardia i també amb els teus magnífics llibres sobre l'Àfrica. Que descansis molt.
Una abraçada ben forta.
Sempre porta bones reflexions al Xavi Aldecoa i també bona música africana. Fem una pausa, 8 minuts i la 1, i de seguida escoltem reaccions a la derrota del Barça de bàsquet avui a l'Eurolliga a la pista de la Virtus de Bolonya.
RAC 1. Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village. RAC 1.
Aquest dijous el Girona juga a RAC 1. A les 9, Oriol a Girona. Els de Mitchell fan un parèntesi a la Lliga per afrontar la segona ronda de la Copa a partit únic. Seguiu-lo des de 2:15 a RAC1 amb Miquel Agut, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. Aquest dijous, la Copa del Rei es juga a RAC1. El Girona Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1.
Tots som u.
RAC 1.
Aquest Nadal, RAC 1 puja dalt de la cadira. Fins al 24 de desembre, cada dia, un verset recitat per les veus de RAC 1.
Si el rei ros no ens ho complica, si el rei blanc dona permís, ara us pujo de seguida al balcó d'un cinquè pis.
Els podreu escoltar tots sencers a RAC més 1. I a més, volem que vosaltres també hi participeu. I afegim cada dia un verset recitat per un oient. Envieu-nos el vostre verset amb una nota de veu al 618-897-485. Preneu una nota.
618-897-485.
Digueu-nos el vostre nom, edat, qui va escriure el vers i per què l'heu triat. D'entre tots els versets, en triarem un perquè soni el dia abans de Nadal i l'afegirem al podcast amb les veus de RAC 1. Aquest Nadal puja amb RAC 1 dalt de la cadira.
Trec la final del Tu diràs d'avui, temps pel bàsquet, torno a tenir l'Aguilar per aquí, hola Aguilar,
Hola.
Per repassar aquest cara i creu dels catalans, la derrota, insistim, a la competició més important, l'Eurolliga del Barça, i la victòria de la penya a l'Eurocup. Comencem, però, per aquesta derrota a la pista de la Virtus.
Sí, derrota que és possible a la pista d'una de les revelacions de la competició. La Virtus, que no ha perd a casa Europa des del 5 d'octubre, tot just era la primera jornada, això sí, derrota dolorosa perquè el Barça guanyava tensió de 16 punts poc abans del descans, però un tram desastrós últim tercer quart i inici sobretot de l'últim quart amb un parcial de 17-2. No ho ha durat Roger Grimau amb temps mort, tot val a dir-ho. Ha donat el domini en el ritme de partit i el marcador de la Virtus, i un cop ha culminat la remuntada, la victòria emocional dels italians era clara. Així descrivia Darío Brizuela, avui de fet ha jugat el seu millor partit a l'Eurolliga al basc, aquest moment de crisi.
Bueno, ellos han subido el nivel de intensidad, el nivel de acierto. A nosotros nos ha costado un poco más por eso, por el nivel físico. Hemos rodado un poco el partido en ataque y bueno, ellos han tenido una buena racha y ahí nos ha costado.
Amb alguns arguments que reforcen aquesta explicació, l'augment en pilotes perdudes del Barça ha acabat en 17, el control del rebot defensiu, la Virtus ha agafat el doble de rebots ofensius que el Barça, i dos noms. La primera part s'ha aturat molt bé l'MVP de la Lliga, Toko Şengelya, però ha reaccionat al tercer quart, ha notat 9 punts dels seus 14 i els 21 punts de Ljungberg, decisiu amb un triple al final. En tot cas, acaba la jornada 12 en què els italians retallen distàncies amb el Barça, de fet era un segon contra tercer, ara només separat per un partit, 9 victòries al Barça, a dues del Madrid, 8 la Virtus. Divendres, demà passat, en aquesta borratxera de partits al desembre, segona sala europeu de la setmana, a casa, al Palau Blaugrana, contra Fenerbahçe, que avui crec que has vist el llançament a redacció.
Sí, sí.
Ha perdut d'un amb un 3-1 de Marcus Howard, espectacular, decisiu, el jugador nord-americà. Encara bo que diumenge no va jugar contra la penya, perquè potser una història seria diferent, la història.
Ha fet un canvi espectacular, Baskonia, amb l'arribada de Dusko Ivanović, avui guanyant pràcticament a l'últim segon, amb aquest triple més falta, aquest 3-1 de Baskonia contra Fenerbahçe. Fenerbahçe, que havia tombat el Madrid
sí,
fa només uns dies,
sí,
que avui ha perdut, ha estat a punt de guanyar el Buesa Arena contra Baskonia, però avui ha acabat perdent, i a veure què passa divendres al Palau. És un molt bon partit,
Sí.
Jugant bé Fenerbahçe, també.
Perillós, com sempre.
Això a l'Eurolliga. Evidentment, el partit de divendres Barça-Fenerbahçe el farem a RAC+1, Això a l'Eurolliga masculina. A l'Eurocup, com dèiem, la cara de la jornada, la victòria del Joventut en una pista complicada com la del Besiktas.
La primera vegada l'eix en tota la temporada que la penya acumula 3 victòries seguides. I això és una gran, gran notícia. I dues són de molt de mèrit. Davant Baskonia diumenge, ara en parlàvem a l'Olímpic, i avui, seriosa i disciplinada victòria a Istanbul contra el Besiktas, 81-85, després d'uns primers més compassos de desencert per tots els equips, la penya ha anat agafant el domini, s'ha arribat a posar més 11, insistiva en un joc molt sòlid al tercer quart, i tot i l'encert des del llançament de Matthews i de Needham, 28 i 22 punts respectivament els jugadors de Besiktas, el Joventut ha acabat tancant el triomf. Així de satisfet es mostrava Carles Duran en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona.
Jo soc molt exigent, crec que hauríem pogut guanyar més, però què important ha sigut aquest mes de novembre pel nostre coco, i què important ha de ser aquest mes de desembre. L'estem començant bé, però bueno, no hem aconseguit res, però estic molt content pels nanos, perquè estem fent un esforç entre tots, i aconseguir una victòria així espero que ens doni un plus més encara.
B, Tyler Cook, energia, 10 punts. B, el capità Pau Ribas, decisiu com en els últims partits. I Andrés Feliz, de nou, màxim anotador, 21 punts. És un triomf, insistim, molt important a efectes de classificació. Cinquena victòria en 10 partits, de fet és la primera jornada de la segona volta. Se situa cinquè al Joventut dins la zona de play-off i li guanya la Verajal al Besiktas, que té només una victòria més.
Felicitats a la penya en aquesta bona ratxa que porta la temporada. Un parell de detalls més en clau bàsquet, Dani?
Sí, un d'aquí ha arrencat la fase prèvia de la minicopa a Tarragona, ja sabeu, a 6 equips, 6 places per la minicopa fase final que es disputarà a Màlaga, juntament amb la Copa del Rei ACB. Avui, amb victòria de Barça, Penya i Manresa, ha perdut Girona, estem parlant d'edat infantil, i a la NBA ja tenim semifinals definides de la Copa de l'In-Season Tournament, que se celebra a Las Vegas. De fet, s'ha revelat la pista i és xulíssima la pista. Tenim uns Lakers-Pelicans i uns Pacers-Bucks. D'aquí sortirà la final de la primera Copa de la història de la NBA.
Lakers, amb LeBron James poden guanyar aquest títol.
Amb polèmica, per cert. LeBron James demanant un temps mort als instants finals, que ha estat absolutament decisiu, i que la pilota no el tenia del tot controlada a Lakers, per tant, a priori no el podria haver demanat aquest temps mort, però li han acabat donant.
Vaig amb els Bucks.
Sí?
És el meu equip, sí.
Sí?
Sí, sí.
Per què?
No sé.
T'agrada, eh?
M'agraden els Milwaukee Bucks.
Giannis.
Antetokounmpo, sí. Lillard, no? Han fitxat?
Sí, sí, senyor.
Això? Doncs mira, doncs vaig amb els Bucks.
Ara, i tu?
Per cert, en el partit de la penya hi ha una escena que segurament la veureu a les xarxes. Un jugador de...
Delgado.
Del Besiktas.
Del Besiktas. Sí.
Ha llançat dos tirs lliures que els podria haver fet jo.
Sí.
No arribant ni a la cistella. O sigui, és una cosa inèdita en un jugador de bàsquet professional.
No és que no hagi arribat a la cistella.
Es poden quedar curt, però és que s'ha quedat 3 metres
curts. 3 metres curts, correcte.
Sí, els dos, eh?
Els dos.
O sigui...
Consecutius, pobre home. Estava viralitzant-se ja la imatge. Pobre, avui passarà una nit fumuda. Gràcies, una abraçada.
Adéu.
Vinga.
Adéu. Marxem, que és la una de la matinada. Per cert, Mundo Deportivo, demà va amb Joao Félix, fórmula Griezmann. El Barça intentarà poner una cifra baja, diu, per a fitxar a Joao Félix. Si no, doncs li demanarà a l'Atlètic de Madrid un any més de sessió. Això és el que explica Mundo Deportivo. L'esport va amb Savinho, gusta el Barça, diu. Estan tantejant l'opció de poder fitxar a aquest davanter brasiler, que ho està fent molt bé amb el Girona. L'esportiu parla del joc, diu, si veu la llum en portada, no?, amb la millora del joc del Barça. I a Madrid també Mercato. El diari es parla de Davis, òrdago de Davis, el jugador canadenc està pressionant el Bayern per renovar i s'estima, es deixa estimar pel Madrid, diuen. És un dels desitjos del Madrid a lateral esquerre des de fa anys. I m'encanta la portada del diari Marca. Brian de Munich és la portada per Brian Zaragoza, aquest jugador del Granada que avui s'ha sabut que fitxarà a partir de l'estiu vinent pel conjunt muniquès. Brian de Munich, ben trobat aquest semantisme. Gràcies al Marc Selva, que avui ha estat a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb l'Oriol a Girona des de quarts de nou en directe a RAC1, i després ja ho empalmarem tot plegat amb el Tu Diràs. Descanseu, bona nit.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Anna Salvador.
Bona nit, passa un minut de la una. Pedro Sánchez podria treure competències al Consell General del Poder Judicial per facilitar que es desbloquegi la seva renovació. És una fórmula que va plantejar el president del Consell, Vicente Aguilarte, en un article al País fa uns dies. Ara mateix, el mateix diari informa que Pedro Sánchez s'està plantejant tirar-ho endavant. Concretament, la idea seria que siguin directament els jutges, sense que intervingui l'òrgan del govern, qui escull els presidents de les audiències provincials, dels tribunals superiors i els magistrats del Tribunal Suprem. Es tracta de la funció que més interessa als partits polítics. Per tant, fer aquest canvi permetria diluir l'interès dels partits en el Consell. Abans, però, Sánchez intentarà negociar amb el líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo. El seu objectiu seria pactar una renovació abans de Nadal. El director general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Conselleria d'Educació, Joan Cuevas, diu que cal estudiar si la jornada intensiva és un dels factors que ha provocat la baixada de nivell dels estudiants catalans als informes PISA. Creu que els horaris influeixen en els resultats educatius i que, per tant, cal analitzar si la jornada intensiva que es va començar a fer als centres el 2012 ha perjudicat el nivell dels alumnes. Això després que els informes hagin otorgat la pitjor nota de la història en mates, ciència i lectura als estudiants catalans. Així ho explica Joan Cuevas en una entrevista al diari Ara.
Amb el tema dels horaris escolars, jo crec que hauríem de buscar una solució que sapiguem que millora els resultats educatius, però que alhora, si no genera concel, almenys que generi el màxim d'acord possible o que compleixi amb les preocupacions del màxim de parts possibles. I són debats que són molt difícils d'afrontar, però que hem de poder acabar abordant.
Precisament aquest dimecres la Generalitat ha fet marxa enrere en les seves crítiques a la mostra dels informes PISA. Ara diu que la mostra d'estudiants que va fer els exàmens sí que és representativa de la realitat del país i que l'alumnat nouvingut no està sobrerepresentat, com havien dit. El govern diu també que s'ha posat en contacte amb els responsables de l'informe per aclarir els dubtes que tenien. A aquesta hora, els membres de l'Estat de la Unió Europea estan reunits a Brussel·les per intentar aprovar la primera llei per regular la intel·ligència artificial. La proposta d'Espanya seria plantejar obligacions molt limitades a les companyies i introduir codis de conductes, encara que amb capes de supervisió. Tot i això, sembla que no serà fàcil arribar a aquest acord, perquè mentre que el Parlament Europeu demana un marc més dur, països com França, Itàlia i Alemanya creuen que una regulació estricta perjudicarà la innovació en la investigació i de les empreses. Això el mateix dia que Google ha anunciat una nova intel·ligència artificial que promet ser més potent que el xat GPT. Es diu Gemini. Segons Google, els sistemes d'avaluació que es fan servir per aquestes tecnologies, Gemini ha tret millors resultats que tota la resta i fins i tot té més capacitats, diuen, que els experts humans. La principal novetat d'aquesta intel·ligència artificial respecte a la resta és que és multimodal. Això vol dir que desxifra, entén i barreja informació en diferents formats com el text, vídeo, imatges i àudio i codi de llenguatge. Per exemple, si li ensenyes un vídeo o fotos, pots demanar-li que hi posi alguna música que hi quedi bé. Ara bé, això serà d'aquí un temps perquè de moment només acceptarà informació en text i en anglès. La tecnologia estarà a l'abast de tothom i tindrà tres versions diferents perquè es pugui fer servir des de l'ordinador d'última generació fins a mòbils. I tornem a Catalunya per explicar que l'Ajuntament de Calella, al Maresme, demana reforç policial per resoldre els problemes de seguretat que provoquen un grup de joves multireincidents. Són 11 persones que sumen, entre tots, 260...